I arribada aquesta hora, arriba el moment d'aquest horari semiclandestí, plàcid, un punt intempestiu per a alguns dels que ens esteu escoltant, que és l'hora de viatjar cap a aquest carreró empedrat i perdut d'una ciutat desconeguda del nostre país, on s'hi amaga un comerç, un bazar, que obre només mitja horeta al dia, que és aquestes hores del matí del diumenge, quan tot està pràcticament tancat, i que regenta l'home que ens pot guiar de la millor manera per als secrets que s'hi amaguen, que és l'Albert Beorregui. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi, com anem?
Per aquest bazar de les sorpreses, que sempre entrem al seu interior per buscar els objectes de què ens parles, però avui em sembla que ens faràs un cop més,
sí.
ja van dues setmanes.
Dues setmanes seguides, I vigila que la setmana que ve
és que
no anem cap a fora,
Perquè ja no ens deixen ni entrar.
Sí, el que passa és que home, hem d'aprofitar aquest bon temps que tenim per airejar-nos una miqueta. No obstant, abans de marxar cap al lloc on tenim la nostra destinació, que és el port, anirem avui al port de Barcelona, permetem que en aquesta bústia que veus aquí, que la tenim aquí situada per a veure si aquelles coses rebem cartes, doncs hem rebut una carta.
Ah, què dius ara?
Tu te'n recordes fa unes quantes setmanes que vas dir primer la setmana passada amb el tema del canvi d'horari, que va dir, a veure si algú ens escolta.
I molta gent ens va enviar
missatges. La meva incredulitat es va veure refutada al mateix moment quan vam rebre un munt de tuits,
desenes
fins i tot missatges, però també hem rebut una carta manuscrita.
Què dius ara? Això no ho
que
sabia.
Que fa una il·lusió molt especial, per què negar-ho? Jo diria que l'hauran agafat amb una certa reverència quan ha arribat a Correus, l'han dipositat, diguem-ne, al nostre estudi, i posa efectivament Albert Beorregui, RAC1, Avinguda Diagonal, 477, 15a planta,
Eixample. Què dius ara?
Sí, un tal Joan B. Hernández García, de Lleida.
Oh!
I la carta, que evidentment l'he obert, consta de tres fulls manuscrits.
M'està agradant molt,
és això. Que té molt d'encant, això, hi ha una... Bé, és una carta bastant llarga, ens colma d'elogis, per què negar-ho? Entre altres coses ens diu que vull fer-li partícip del meu agraïment per la seva secció del Bazar de les Sorpreses, una gran descoberta, la manera com aconsegueix que les seves explicacions vagin agafant el to, amè i aclaridor, fan que els diumenges comencin de la millor manera possible.
Oh, que bé!
No pensi que aquests elogis són gratuïts. Tota una vida he mogut el dial amunt i avall intentant trobar en les ones alegries, satisfaccions i records inesborrables d'uns programes i d'uns locutors de referència personal. Ho puc afegir a la llista en un lloc destacat, que hi són vostès.
Oh!
I acabo la carta amb l'esperança de continuar gaudint de la seva veu per molt de temps. Ho faré amb un dels quatre transistors que tinc cadascun per al seu moment.
Boníssim, això.
Per tant,
tota aquella generació de gent que, a més, jo em declaro també que a casa meva passa una cosa semblant, que és que hi ha diverses ràdios a la casa.
Clar.
I s'han d'anar engegant, i fins i tot hi ha gent que té diversos dials connectats en aquestes diverses ràdios.
O sigui, per llavors, això és un embolic total, perquè si la ràdio està
sintonitzada... Autèntics amants de la ràdio, aquests.
Doncs escolta, nostre més sincer agraïment a aquest senyor Joan Hernández, de Lleida, que ens ha escrit aquesta carta a Diagonal 477.
És que ja no es porten les cartes,
això,
i és una llàstima.
Quan trobes aquests punts de romanticisme, de, diguem-ne, de l'encant de les coses senzilles i, per tant, grans, és quan te n'adones que hi ha esperança.
Que bé.
Hi ha esperança per la raça humana, Xavi.
Bé, em deies que volíem anar al port de Barcelona.
Avui ens anem al port de Barcelona perquè anem a admirar el creuer més gran del món que està aquests dies a Barcelona. És el Symphony of the Seas, un colós de 362 metres d'eslora, 72 metres d'alçada i una capacitat de 9.000 tripulants, d'entre els quals hi ha 2.000 persones dedicades al servei. Hi ha 2.759 camarots, 24 ascensors, 19 piscines... Tu te n'adones, això? 19 piscines? Una pista de patinatge sobre gel, un teatre i un simulador de pràctica de surf. Aquest vaixell guanya només un metre al seu predecessor, que era l'Harmony of the Seas, que tenia només 361 metres. Per tot això, avui dedicarem al Bazar de les Sorpreses número 74 a la B baixa. B baixa de vaixell.
Ara. Aquest és el Symphony of the Seas?
Ara, correcte. Bueno, no sé si és ben bé el mateix, no,
Hosti, Déu-n'hi-do. Jo ja, el que passa amb els vaixells és allò que ja tens aquella imatge, que ara ja no es produeix tant, però aquell comiat, diguem-ne, de port,
sí.
Eh?
És que té molt d'encant,
home.
Eh? Clar, la gent, quan s'acomiadava des dels vaixells o des dels trens, que jo trobo que els comiats més bons i més lacrimògens i més sentimentals són, evidentment, des dels trens, clar, tenen aquella idea, diguem-ne, de l'allunyament, no? De la distància, no? Amb els avions ja no passa això. T'acomiades, diguem-ne, a la sala d'embarc i poca cosa més, eh? Però en els vaixells té aquest punt encara romàntic d'acomiadar-se quan... No sé si encara es produeix això, eh? Però clar, la distància és tan gran que... I amb aquests vaixells, imagina't, no?
Sí.
No, estava jo al 15è pis,
no,
vull
no
dir que...
Re, jo
no veu res, no? Vull dir que...
A més, ara mateix en el lloc on s'embarquen aquests vaixells, no sé si te pots estar gaire estona esperant que se'n vagi... Ja no té aquell punt.
No.
És diferent, és diferent.
Més clar, deuen embarcar, posar-se
sí.
dintre les habitacions...
És com un avió.
El capitan que ve a saludar-los amb la seva gorra, no ho sé, és que...
A tots?
Sí, t'imagino.
No sé.
A tots i cadascun dels 9.000 passatgers que hi ha aquí.
Evidentment, els vaixells han evolucionat molt, que no sé si tens dades de, des de quan hi ha vaixells.
Doncs mira, hi ha, des de l'inici dels temps, evidentment, els vaixells han anat evolucionant, hi ha registres de fa més de 10.000 anys, i en part és per la fascinació que ha provocat el mar, però també, evidentment, per pura necessitat, el mar ha proveït també aliments en molta abundància.
Que aquella és la pregunta de qui és el primer que s'embarca i diu...
Qui és el valent?
Home!
El valent!
Jo estic tan tranquil aquí...
Clar.
O no, potser és pura necessitat.
Però això és aplicable a tots els aspectes de la vida, perquè qui és el valent que es va menjar per primera vegada, que
sí,
és el musclo?
Sí, sense
no?
saber si allò... I quants n'han mort pel camí?
Això? Vull dir que, en el fons, la història de la humanitat és la història de prova-error, no? La història no s'entén, evidentment, sense vaixells, siguin propulsats per tracció humana, amb les famoses galeres,
sí,
els galeots, els esclaus, el vent, els vaixells de vela, el vapor o ara amb poderosos motors. Però no obstant, comencem aquest basar coneixent o descobrint o redescobrint tres dels vaixells més famosos de la història.
Home.
Però què tenim aquesta introducció que ens dura com 30 segons? Sí, home.
Ah, que pensar que ja sonava,
això. És molt repetitiu, això. Sí, home.
Espera,
que encara costa, eh?
Encara fa una volta més o no?
Sí, em sembla que sí.
No,
home,
sí,
comencen els cors aquí. Bé, evidentment estem parlant
de... Però aquí no és un vaixell, això són tres vaixells.
Sí, clar, perquè estem parlant, evidentment, del descobriment oficial entre moltes cometes d'Amèrica, la Pinta, la Niña i la Santa Maria. Les dues primeres, atenció, la Pinta i la Niña eren caravel·les. Caravel·les
són...
és un vaixell de vela molt lleuger que es portava molt als segles XV i XVI. I la tercera no és una caravel·la, sinó la Santa Maria era una nau, que és més gran que una caravel·la, però que també és molt més lenta.
Mm-hmm.
I que servia per portar les mercaderies, mm-hmm. Per entendre'ns. Es pensa que la Pinta va ser construïda a les drassanes de Palos de la Frontera. Ara no ens posarem de si a Palos de la Frontera o a Pals, aquí, diguem-ne, al nostre país.
Sí.
I que va ser escollida per Martín Alonso Pinzón, que és el navegant i co-descobridor d'Amèrica, clar, és el que ningú se'n recorda.
Sí, això, tota la història està plena del número 2, diguem-ne, sempre.
Correcte. I si no, llavors ens en recordem des d'una vessant, diguem-ne, certament cruel. Los hermanos
sí.
Pinzones eran unos... Te'n recordes?
Sí,
aquella
sí,
cançoneta,
sí.
No fa falta repartir-la, eh? Amb Pinzón... Perdó, el nom els devia, segons es diu, a que pertanyia a la família Pinta.
Mm-hmm.
D'aquí el nom, eh?
Mm-hmm.
La Pinta, la Niña i la Santa Maria. Però ara se sap que no, i que possiblement el nom original era la Pintà.
Ah.
Perquè devia estar pintada i llavors va perdre l'accent. I de la Pinta
moment...
va quedar la Pinta. Eh?
Uh-huh.
Pel que fa a la Niña, pertanyia als germans Miño, de Moguer, i d'aquí el nom. I pel que fa a la Santa Maria, es diu que va ser construïda al port d'aquest nom a Cádiz. En qualsevol cas, les tres són les que van ser utilitzades per Cristòfol Colom amb el seu primer viatge al Nou Món a l'any del Senyor del 1492.
Amb això, aquest descobriment que deies entre moltes cometes,
sí, perquè...
de què vol dir descobriment i què
que
no vol
si
dir
els vikings, sí, sí. Que si els pobles del nord, etcètera, etcètera. En
qualsevol cas, diguem-ne... I els que hi vivien, que ja ho havien descobert.
I els que hi vivien, que diguem-ne que ja... Sí, sí, sí. Ara
anem...
no entrarem en altres...
Sí. Anem pel segon dels vaixells coneguts de la història.
Bé, nosaltres tenim molt clar que a Espanya i Latinoamèrica, Amèrica va ser descoberta l'any 1492. Però, evidentment, per qualsevol poble anglosaxó, el punt de partida no és aquest 1492, sinó 125 anys més tard, el 1620, quan va sortir del port de Plymouth, a Anglaterra, el Mayflower, que és el vaixell que va transportar els anomenats Pilgrims fins a Massachusetts, als Estats Units, i que, per tant, van ser els primers colons anglesos que amb els anys van ser considerats els pares de la pàtria de Nord-Amèrica. Per entendre'ns, tot el rotllo de la Pocahontas, Pocahontas i de la... rotllo, no vull que si malinterpreti, eh? Però tota la història de Pocahontas, del Dia d'Acció de Gràcies, del Pavo i tota la història, doncs ve, evidentment, d'aquí, de Mayflower, eh? Al vaixell hi anaven 102 passatgers que estan degudament acreditats i 8 d'ells... vuit descendents directes serien presidents dels Estats Units.
Oh. D'aquests 102, n'hi havia 8 que acabarien sent presidents.
8 que acabarien sent...
No ells, sinó els
descendents. Generarien això mateix, presidents. Entre els quals destaquen en John Adams, l'Ulysses Grant, en Franklin Delano Roosevelt i, atenció, en George Walker Bush.
Ah, sí? És descendent d'un dels primers 102?
Això que sí, tu.
Si estan a tot
arreu. Veus, no tot les coses dolentes venen d'Amèrica. Hi ha algunes que ja les exportaven d'aquí, per entendre'ns. Eh?
Bé, passatge, per tant, en pedigri, aquests 102 primers que van arribar als Estats Units. O el que llavors encara no ho era, però que acabaria sent als Estats Units.
Va, d'aquests tres vaixells, evidentment, si parlem de la Pintana i de Santa Maria, parlem del Mayflower, evidentment que si parlem del vaixell més famós del món, crec que no hi ha cap dubte...
Sí.
L'hem de treure, no?
Sí.
O sigui, igual va ser la setmana passada, les quatre estacions de Vivaldi, no?
És una evidència. Si parles de vaixells...
Hem de parlar de... Aquesta és la banda sonora original de James Horner, que va lligada des de fa 20 anys a la pel·lícula homònima de James Horner amb Leonardo DiCaprio i la Kate Winslet, i que, les coses com siguin, i ho hem comentat més d'una vegada, per aquelles perversitats que té el cinema, ens ha fet oblidar aquesta pel·lícula una de les majors tragèdies marítimes del segle XX i de tota la història. Eh? És a dir, ja ningú se'n recorda que van morir 1.500 persones, que va ser, diguem-ne, un cop de puny a la vanitat humana i de que va fer trontollar, diguem-ne, un imperi britànic ja amb decadència, per entendre's, no? Sinó que la gent se'n recorda ja només de que si el DiCaprio, a veure si hi cabia o no, a la porta de fusta del final de la pel·lícula.
Era el vaixell que no es podia enfonsar.
Això mateix, no? I aquesta mostra
de... Insubmergible, absolutament, no?
Però al fons aquí hi ha una reflexió que està molt bé, no? De com la vida ens demostra que ja ens podem esforçar en encimballar-nos i en carregar-nos de veritat que, en el fons, tard o d'hora acabem rebent garrotades, no? A tots nivells, eh? I aquesta setmana hem tingut poder alguna mostra, eh? Bé, i dels tres vaixells, clar, com a comparació, això recordem va ser l'any 1912, l'eslora del Titanic...
Però i allà hi anava Marcel i Virgili.
Ah, efectivament.
Que això...
És l'il·lustre últim gran passatger que...
Que ens queda, sempre explica, no?, com va anar a la cabina de comandament
i que va avisar el capità.
I va avisar, i li va dir, escolti, que vienen los icebergs, en castellà, li va dir. Vigile, vigile con los icebergs, i no li va fer cas.
Que bon
pobre Marcel·lí, la història de la seva vida, mai li acaben de fer cas, i sempre té la raó, vull dir que hauríem de fer-li una miqueta més
a més, pensa que van passant els anys, vull dir, clar, és que això va començar a explicar aquesta història, potser fa 15 anys,
No, el que m'ha sorprès és que fins ara no hagi vist mai un càmera, no sé, de la BBC, de la CNN, venint-lo a entrevistar, que tindria un valor. I m'estranya, però vaja, deuen ser aquelles coses de les casualitats.
Llegenda viva del segle XX. Bé, com a comparació, l'eslora del Titanic era de 269 metres. És a dir, 100 metres menys que el vaixell que ens visita aquests dies a Barcelona.
Què dius ara? Per comparar-lo amb el Titanic?
Per comparar-ho.
Ostres.
Si fixa't com, d'acord, el Titanic va ser el més gran, però del seu
d'aquella
temps.
Època.
Ara hi ha un vaixell que el supera amb 100 metres.
Espero que no estiguis fent paral·lelismes i esperant a veure què passa amb el Symphony of the Seas.
Per favor, no.
D'acord.
Bé, i de tres vaixells històrics a un vaixell televisiu.
Oh! Aquí sí, Aixeca la gorra. Adéu! Ai, sí. Jo crec que és culpa d'aquesta sèrie que a la gent li agradi fer creuers.
Tu creus?
Home.
Jo diria que, clar, fa 40 anys aquesta sèrie.
Tu criden l'atenció als creuers? Moderadament, no?
La gent que ho ha provat diu que és algo sensacional.
Ah, sí, eh?
Però això de vestir-se, o sigui, de canviar-se de vestit cada dos o tres cops
al
dia i de sopar amb el capità i fotografiar-se amb ell i amb la gorra...
Que a vegades penses, aquest senyor no ho sabem si és el capità.
Clar,
dir, pot ser
és
un actor.
Atrezzo, és pura atrezzo, Xavi. Bé, aquesta és la banda sonora original, el tema principal de Jack Jones per The Love Boat, és a dir, el vaixell de l'amor, que la censura devia pensar que era un títol massa explícit i el va canviar per Vacaciones en el mar, tothom ho coneix.
Perquè dir-li el vaixell de l'amor era massa...
Em trobo molt bèstia.
Perquè anys, què m'has dit, això?
Anys 70. És una sèrie que va començar l'any 77 i va acabar l'any 1986. Mm-hmm. Clar, tu eres molt... Clar, tu no el devies recordar, segurament.
No, jo no és la meva època, no.
Doncs jo recordo que quan sortien les lletres al principi, sortia un rombo.
Ah, sí?
Sí.
Com
dient, no compte. Sí, i a mi no me la deixaven veure.
Però tu recordes alguna escena complicada?
Res, jo no tenia res. No tenia res.
Però és que un rombo què era?
Un rombo era...
Vigila.
Vigila.
Perquè veure...
Una cosa d'atenció.
Però si hi hagués un petó.
No, un petó no, però eren les situacions que plantejaven. Dos rombos era, bueno, gravemente peligrosa. O sigui, una cosa ja com la censura dels anys 40,
d'acord, d'acord.
I aquesta, doncs ja sabeu, era un creuer de luxe i tenia diverses històries.
El teu problema és que no la vas poder veure mai.
Jo mai vaig veure un capítol sencer de Vacances en el mar.
No et deixaven a casa?
No, i de gran...
Què feia? Clinc-clang?
No, llavors...
Ah, no, això ho han fet a posteriori, no?
Això era a casa dels meus avis. El meu avis feia una Letizia al meu avi. Es posava davant del televisor perquè no ho veiéssim.
A dormir!
A dormir tots plegats. Ara m'interessaria perquè sortien velles glòries del cinema.
Sí.
Sortia l'Anne Baxter, el Donna Meach, el Gene Kelly, la Sid Charisse, el Mickey Rooney, el Vincent Price, l'Alana Turner, el Ray Milland... Però també van sortir algunes estrelles que amb el temps van triomfar, com el Michael J. Fox, el Tom Hanks
Tom
o la
Hanks
Kathy Bates.
Tom Hanks sortia a Vacaciones en el mar?
Sí, Tom Hanks.
Oh!
Devia fer de germaneta d'aquella... Com
oh,
es deia aquella
que
nena que sortia
allà? Devia ser una criatura.
Doncs sí, i a títol de curiositat hem de destacar que fa pocs mesos es va saber que Chiquito de la Calzada va participar en un dels capítols, però com a cantant
Què
i
dius?
Palmero, en un quadre flamenc i no, evidentment, com a humorista.
Oh, boníssim.
Sí, sí, sensacional. Bé, i ara que sembla que hem tocat fons amb aquesta secció, anem una mica cap amunt.
Com?
Doncs, evidentment, amb òpera. Aquí tenim el rotund preludi de l'holandès Arran.
Quina arrencada sí. Més meravellosa, eh?
Estem parlant de Wagner, eh?
T'estàs esperant aquí.
Tots d'empeus aquí, eh? Òpera estrenada l'any 1843, basada en una famosa llegenda d'un vaixell fantasma que no pot tornar a port perquè és condemnat a vagar eternament per l'oceà. És una història que, de fet, té diverses fonts, però que sembla que està basada en la història d'un capità holandès del segle XVII anomenat Bernard Focke, que era conegut per la velocitat en què viatjava en vaixell, unes rutes que anaven entre els Països Baixos i Java. Es deia que havia tingut un tracte amb el dimoni, per això, perquè anava molt ràpid, i per això, quan va morir, la seva ànima va ser condemnada per tota l'eternitat a navegar pel mar. Hi ha, evidentment, altres versions. La d'un horrible crim a bord que calia expiar, o d'una epidèmia que va infectar la tripulació i que el va obligar a no desembarcar en cap port.
M'agrada molt aquesta història, perquè, primer, això de... aquesta qüestió gairebé repetitiva de la història del que són les llegendes, que
Clar.
És l'obligació de permanentment seguir fent el que has estat fent sí. durant tota la teva
Però
vida,
ja arrenca...
i continuar, i continuar,
de,
i continuar.
Des de la mitologia, diguem-ne, més clàssica, hi ha el mite de Sísif, que és sí. aquell senyor que és condemnat a arrossegar una pedra immensa cap a dalt de tot d'una muntanya i tirar-la dintre, i llavors, just quan està a punt sempre a tirar-la, per aquelles coses i atzars del destí, sempre va rodolant
I
la pedra
avall,
i una altra vegada, no?
I sempre, i torna.
I aquest etern cicle, doncs, és el que està present a tantes manifestacions culturals, no? Vull dir que... Bé, té la seva
I
gràcia,
m'agrada molt aquesta història, també, de potser plantejar si, més que... més que una llegenda negra al voltant d'un vaixell, potser sí que aquella tripulació estaven infectades d'algun tipus de virus
sí.
i no els permetien
Segurament que aquesta és l'explicació real, però, com sempre,
no?
Hi ha, clar, això de l'ànima condemnada...
Home, i tant.
A més, clar, estem als anys 1840, per tant, en plena eclosió del romanticisme, i per tant, és lògica, retrocedíssim a temps pretèrits, fantasies, llegendes...
No? I
etcètera,
sempre
etcètera.
Buscant l'explicació. Si els hi està passant això...
Per alguna cosa
Per
serà.
Algun motiu.
Evidentment.
Bé, deixem l'òpera.
Vale, sí.
Anem amb d'altres arts.
I anem amb una pintura on hi surten vaixells, que és El Temerari. Ja hem comentat altres vegades que això de parlar de quadres i de pintures en un programa de ràdio no té massa sentit, però si després la podeu penjar a les xarxes,
sí,
doncs
ja
estarà molt bé. Estem mencionant una pintura de William Turner, que és un dels grans pintors anglesos que va viure a cavall entre els segles XVIII i XIX, i de la qual una de les seves grans obres és la que porta per nom El Temerari remolcat a les drassanes. És un quadre on s'hi veu un gran vaixell, anomenat El Temerari, precisament, que l'any 1838, després de molts anys de servei, va ser remolcat a port per desballestar-lo. Dotat d'una suggerent llum crepuscular, és una nostàlgica reflexió aquesta pintura sobre la glòria dels temps passats i de com la modernitat arracona tot allò que és vell.
Crec que hi ha algunes platges, per exemple, ara no et sabria dir quina exactament, però en algunes d'aquestes a l'Àfrica, no, per exemple, que si t'hi acostes, hi ha alguns llocs on hi ha vaixells que estan allà
abandonats.
Absolutament abandonats. No? I hi ha aquest punt romàntic...
Fascinant.
Oh, un vaixell que s'està desfent any a any, segle a segle, però que continua allà embarrancat a la, sí, a la sorra.
Els vaixells, però també els llocs. Oh. Quina cosa més nostàlgica, més evocadora, té els llocs abandonats. Quan a vegades vas a internet i poses llocs abandonats,
sí,
i veus parts d'atraccions en els que la natura ja ha recuperat el seu terreny, o fins i tot casinos o hotels, o ciutats grans, ciutats de Nord-Amèrica, per exemple, no? A Detroit, no? Que hi ha molts llocs abandonats. És, vaja,
fascinant.
Fas aquelles coses que fan pensar, no?
Hi ha cercadors de llocs abandonats, això també ho saps.
Sí.
Que a vegades n'hem convidat a gent al programa que es dedica bàsicament a buscar llocs de...
Vestigis.
A qualsevol lloc del país, perquè aquí a Catalunya també tenim moltes zones que estan...
Mira, sense més lluny, a la carretera Rabassada, sí, va haver-hi un casino, sí, extraordinari a principis del segle passat. Jo vaig anar-hi, la meva petita, diguem-ne, impuls aventurer, rotllo Indiana Jones, em va portar, diguem-ne, a traspassar les línies que estava prohibit passar. Però
què dius ara?
Sí, 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 sí.
Albert Berlí va...
Em vaig endinsar, diguem-ne, amb un matxet allà, obrint-me pas, sí, sí. No, no, de veritat, eh? I és fascinant, perquè a més hi havia una muntanya russa, hi havia una habitació que era l'habitació dels suïcides, quan la gent representa que havia perdut una gran fortuna amb el casino, allà ho representa que era la sala en què la gent se suïcidava. Bé, aquelles coses fascinants.
Però més el plantejament de què és el que... Quina vida devia tenir això, no? I imaginar-t'ho i veure
com... I quin luxe, quin esplendor...
Com efectivament, finalment, si no es vigila, la natura acaba recuperant
sempre,
la posició.
Sempre ho acaba recuperant.
Sempre és més forta. No?
Per això és una altra lliçó de vanitat, eh? O de cop a la vanitat. Bé, aquesta pintura possiblement la recordareu perquè surt en una pel·lícula de James Bond.
Ah, sí?
Hi ha un James Bond, que es diu Skyfall, rodada l'any 2012, en què el James Bond està a la National Gallery. Què dius? El James Bond a la National Gallery? És com si un tio de Gran Hermano volgués llegir un llibre, no? Vull dir, una d'aquelles coses que... Sí, home, sí, Xavi, no ens enganyem. Bé, doncs, hi ha un moment en què es troba amb el Q, que ja sabeu que és aquell científic, sí, i miren aquest quadre, eh? I es produeix un diàleg una mica surrealista sobre això. Anem a escoltar-lo.
Siempre me produce melancolía. Un viejo barco de guerra que ignominiosamente acabará convertido en chatarra. El inexorable paso del tiempo, ¿no cree? ¿Qué ve usted?
Yo veo un puto barco.
Aquí el James Bond, va, escolta, on haig de matar? Aquí haig de matar.
A veure, deixis de tonteries i anem al que havíem de fer.
Bé, i acabem...
Però aquesta és la pintura de Turner que,
sí,
que està
William Turner, eh? El temerari remolcat a les drassanes. Eh?
Acabem amb cinema?
Sí, tres vaixells cinematogràfics que no existeixen però que tothom coneix.
I no és meravellosa aquesta banda sonora, també?
És fantàstica.
Oh.
Bueno, aquelles bandes sonores que acompanyen les imatges i que tenen entitat pròpia i que et fan saltar de la butaca, cosa que això molts pocs compositors aconsegueixen, Alan Silvestri, John Williams, en els seus temps Max Steiner, Miklos Rocha, són aquelles bandes sonores que defineixen, diguem-ne, la qualitat i sobretot l'emocionalitat o l'emoció d'una partitura.
I que
no?
Difícil és que acabin tenint vida pròpia, d'altra banda, no? Que passin anys i anys i anys, jo estic convençut que la banda sonora dels Pirates del Caribe passaran anys i encara la sentirem. De fet, crec, l'altre dia vaig sentir que la utilitzen a la Sexta, el programa del Ferreres, no aquesta, sinó alguna de la banda sonora.
En sèrio?
Home, per il·lustrar la tensió en un moment determinat, vull dir que...
Bueno, no caldria tampoc, eh?
Bueno, encara la trobarem algun dia pel programa, mira.
Bé, aquesta, evidentment, és La Perla Negra, El vaixell de Pirates del Caribe, l'exitosa pel·lícula de Gore Verbinski, que va iniciar una de les nissagues més lucratives dels darrers anys, actualitzant un gènere que estava en franca decadència, com era el cinema de pirates.
Sí.
Comandat per en Jack Sparrow, és el vaixell més ràpid de tots els mars i es pot reconèixer perquè les seves veles són negres. Segona banda sonora. I aquí tenim la fantàstica música de Boccherini, Luigi Boccherini, per un dels millors moments d'una pel·lícula també certament molt notable, que es va dir Master and Commander, que la va dirigir Peter Weir, un dels grans directors australians, ja sabeu, el director del Club de los Poetas Muertos, el de Show de Truman, i que estava ambientada en un vaixell, el Surprise, i que recreava les aventures marítimes d'un vaixell de principis del segle XIX amb en Russell Crowe com a capità Jack Avery. La banda sonora tenia aquest nocturn, diguem-ne, de Boccherini, i era el moment en què el capità i el metge de bord, doncs, tocaven interpretar van adobar aquestes peces. És una pel·lícula certament magnífica.
Fixa't que quan hem parlat, per exemple, del tren o ara el vaixell, l'experiència de viatjar-hi, per molt que estigui tot absolutament, s'hagi modernitzat completament, no té res a veure amb l'avió.
No, clar.
El romanticisme que hi ha al darrere, potser és perquè vas lent, eh? No descarto que sigui perquè vas més lent.
Un dels factors, sens dubte, és aquest. Sens dubte, aquest, clar.
Però també plantejar-te que la zona en què estàs, per la zona on estàs viatjant a aquella velocitat, més o menys, és la mateixa que feien servir els teus avantpassats en un moment determinat, o els ulls d'un capità, com podia ser en aquest cas Russell Crowe convertit en Jack Aubrey.
I aquest és l'encant, perquè veus allunyar-se, saboreixes la distància. Mm-hmm. Els avions, no? Els avions, amb una hora, hora i mitja, et plantes a qualsevol punt d'Europa, no? I aterres i dius, sí, veig que aquí posa aeroport de Londres o de Florència, del que sigui, però dius...
Però no has tingut temps de digerir la distància humana que implica allò,
no? I qui sap si tot plegat no és un show de Truman, això, si tot plegat no han canviat els decorats i tot això.
Mentre t'adorms, t'estan dient que estàs a punt d'arribar a l'aeroport d'Amsterdam, no?
D'acord. Bé, i acabem amb l'última pel·lícula que jo recomanaria que no veiéssiu o que no escoltéssiu aquells que voleu fer un creuer, L'aventura del Poseidón.
Ese es el camino. Esa es nuestra única oportunidad. No le hagan ustedes caso. Nos quedaremos aquí hasta que vengan a auxiliarnos.
¿Y quién vendrá?
El capitán está muerto.
Bé, L'aventura de Poseidón és la pel·lícula que oficialment va obrir el cinema de catàstrofes dels anys 70. La va dirigir l'any 1972 en Roland Nim i era un transatlàntic de luxe que volcava per un tsunami i que incloia un repartiment amb en Gene Hackman, l'Ernest Borgnine, en Red Buttons, la Shelley Winters i dues hores de patir molt. Jo no sé si t'agraden les pel·lícules de catàstrofes, a mi mai m'han agradat, perquè vas veient com van caient com a mosques.
Ja ho veus.
Però clar, a veure...
Ja veus a venir...
Sí, això mateix. I què podies esperar d'un vaixell que estava tripulat i que estava capitanejat per Leslie Nielsen, que és el policia de Carla com a puedes. Vull dir que era evident que la cosa no podia anar bé.
Avui hem fet un viatge cap a vaixells famosos de la nostra història a través d'aquesta visita al Bazar de les Sorpreses de l'Albert Beorlegui. Deixa'm agrair molt un cop més, ja ho has fet al principi,
sí, i tant.
Però aquest oient, el Juan B. Hernández de Lleida, que ens ha enviat aquesta carta, vaja, allò de su puño y letra.
Clar que sí, tu.
Que, vaja, i llegeixes moltes més coses, no?, del que hi diu.
I tant.
I veus el temps que hi ha dedicat, sí. O llegeixes l'estat d'ànim que tenia quan ho estava escrivint. S'hi veuen moltes més coses, no? Ens agradaria, ostres, jo ja faig la crida ara. Si algú ens vol escriure cartes directament per l'Albert Beorlegui, que li faran una il·lusió tremenda, ho podeu fer, efectivament, a la ràdio.
Podem atrevir-nos a dir que totes les cartes que rebem, com a mínim, les mencionem en antena?
Sí, home, acabarem fent Elena Francis, però cap problema. O sigui, jo encantadíssim. La il·lusió que fa rebre alguna cosa manuscrita per algú.
Evidentment.
Bé, en aquest cas, per tant, molt agraïts al Juan Hernández, que ens ha enviat aquesta carta sobre el Bazar de les Sorpreses, i anava a lligar-ho això, precisament, amb el tema dels vaixells i del mar. No t'encantaria trobar...
Ah, una ampolla.
Una ampolla, una ampolla amb un missatge,
sí,
dins.
I tant.
Que això encara... Alguna cosa deu haver-hi en algun
lloc.
Sí,
sí.
Encara que sigui un nen juganer, a l'altra punta del món.
Sí.
I arriba un missatge, encara que sigui una tonteria. Ara seria un gif d'aquests d'internet, amb la cara d'algú, un smiley. Però és igual,
no passa res.
Algú ho ha escrit,
però, clar, allà. Però, a més, no és només el missatge. Aquest missatge segurament que és el de menys.
Sí.
Perquè una ampolla tapada, diguem-ne, amb un tap de soroll, amb un missatge dins, aboca sempre moltes més coses de les que en realitat trobaràs. Segurament que el missatge potser estarà esborrat, o estarà escrit en una llengua estrangera, o estarà ja esborrat, o no l'entendràs, o serà molt banal. Però la prometença de tot allò que pots trobar dintre és el que colma, evidentment. És com una carta tancada.
Sí.
Vull dir, just el moment màgic d'obrir-la.
Has enviat algun missatge amb una ampolla?
Mira, ho estava pensant. Jo em sembla que de petit vaig fer-ho una vegada, però la veritat és que no me'n recordo.
Un dia podríem anar al port.
Mira, ara que estem al port, escolta. Mira, que no digui que algun dia d'aquests també tornarem al port per algun altre tema. Vull dir que possiblement llavors sí que podem llançar una ampolla amb missatge inclòs.
Beorlegui, com sempre, un gust i un plaer.
Bundo, com sempre, igualment. Un gust i un plaer.